Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras ha valorat els indults com un gest per alleujar el conflicte i aposta un cop més per la via del diàleg amb l'Estat. En un article publicat conjuntament al diari Ara i a La Sexta, avui, el líder d'Esquerra escriu des de la presó que hi ha gestos que poden alleugerir i desjudicialitzar el conflicte, això sí, sense perdre l'amnistia com a objectiu prioritari. D'altra banda, Junqueras també fa autocrítica i admet que la resposta del govern a l'1 d'octubre no va ser entesa tampoc com a plenament legítima per una part important de la societat. Així estén la mà a tots aquells que s'hagin pogut sentir, segons diu, exclosos. Defensa la taula de negociació i la via escocesa com a forma de pactar un referèndum. Recordem, d'altra banda, que almenys 35 persones han mort aquest matí en un xoc entre dos trens de passatgers al sud del Pakistan. La xifra encara no és definitiva. Segons informa la policia, els serveis d'emergència encara actuen sobre els combois accidentats, concretament al districte de Gotki, a la província sud de Sindh, després que els vagons hagin descarrilat després de xocar en sentit contrari. I en plana cultural, a partir d'aquest proper divendres, el Ballet de Barcelona torna a l'escenari per oferir un programa doble. El Teatre Condal acollirà la companyia que representarà el segon acte del Llac dels Cignes, amb una aproximació més actual vinculada a la igualtat de gènere. I també us comentem que el Papa Francesc va assegurar ahir que l'Eucaristia no és un premi per als sants, sinó el pa per als pecadors. Va ser a l'Àngelus del diumenge de la solemnitat del cos i la sang de Crist. I d'altra banda, al Pla de la Seu de la Catedral de Barcelona, el cardenal Omella va presidir l'Eucaristia, on va elogiar la feina dels sanitaris a la pandèmia.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de l'Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el José Matosés. Quan encara estàvem disfrutant de la ressaca del campionat de segona divisió i de la tornada primera, es confirma una mala notícia que no per esperada deixa de ser dolorosa. El femení perd la categoria i s'anirà al Reto Iberdrola. Després de 29 anys a l'elit, l'Espanyol femení descendeix per segona vegada consecutiva, tot i que es va salvar el primer descens gràcies a la pandèmia, però ara ja no. Veurem els moviments del club de cara al que tothom demana claretat a l'hora de cometre el futur de la secció. Decisió i claretat, espectacle de veure el femení a arrossegant-se per la categoria fa molt de mal. En quant al primer equip, continuen els rumors de possibles incorporacions a l'espera que el mercat comenci a moure, però sembla que això anirà per llarg. A continuació, escoltarem la roda de premsa de Raquel Cabezón, coordinadora del femení, repassarem els resultats del cap de setmana de la factoria i parlarem amb la Fundació. Però, més de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Esperel de Barcelona. Comencem!
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Esa campaña tan atractiva de perico de carnet, que esperemos que este año tenga mucha repercusión, a ver si es verdad que conseguimos volver a aquella temporada memorable del estreno de Cornellà. Pero vamos a las noticias. Tras la derrota por 4-1 de las Pericas frente al Atlético de Madrid y los resultados cosechados por las rivales directas, el femenino confirma lo que todos nos temíamos: desciende a la segunda división femenina. El fútbol femenino españolista era un pionero del fútbol femenino, fundador de la liga, ha estado 29 años en lo más alto del fútbol femenino, con un palmarés envidiable que incluye una liga, 6 copas de la reina, 5 copas de Cataluña y una clasificación para la Champions. Y será el batacazo precisamente el año en que el fútbol femenino daba un paso de gigante, pasando a ser profesional y con una apuesta decidida por parte de la liga, de la Federación de Fútbol, y recordemos, celebrando 50 años de historia. Y lo peor es que no ha sido una sorpresa, porque ya se libró de descender el pasado curso, porque se paralizó la liga por la pandemia de la COVID, una liga en que quedaron últimas. Tras la de Blanque, el club ha pedido disculpas públicamente, pero no tomará medidas drásticas y siguen al frente, al parecer, las responsables actuales, a la espera de que lo que ocurra en las dos últimas jornadas. Después ampliaremos la información. En cuanto a las noticias que afectan al primer equipo, empiezan los primeros movimientos para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Y siguiendo con el viejo adagio de que para entrar primero dejen salir, el club habría puesto en el mercado a Álvaro Vadillo, que prácticamente no ha contado para Vicente Moreno esa temporada. El español lo incorporó en el mercado estival al tratarse, según Rufete, director deportivo, de una oportunidad de mercado. Vadillo llegó cedido procedente del Celta, pero con una cláusula de compra obligada en caso de ascenso del Español, que ascendía a 1,8 millones de euros. Si no prospera su venta, el club se plantearía buscarle una cesión. Y siguen los compromisos internacionales de algunos españolistas. Los primeros que se han visto obligados a cambiar sus planes han sido Javi Puado y Óscar Gil, que han sido convocados de urgencia para disputar un amistoso de la selección absoluta. El brote de COVID en la concentración del convidado nacional, en su concentración en las Rozas, ha provocado un terremoto y el amistoso que Luis Enrique tenía previsto jugar contra Lituania mañana martes lo disputará un equipo de urgencias y a las órdenes de Luis de la Fuente. No está en la convocatoria especial Adi Pedrosa, que ya disfruta de vacaciones. No sabemos si esto contará como debut en la selección absoluta para los pericos. El que sí jugará un partido oficial con su selección es Guley, que ha vivido un auténtico calvario en su periplo para participar en esa convocatoria con China. En vez de concentrarse en su juego, como estaba previsto, los jugadores asiáticos, entre ellos Guley, y las selecciones de Siria, Filipinas, Maldivas y Guam, se han desplazado hasta los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a Sharjah, donde Guley llegó el pasado jueves para disfrutar los 3 partidos restantes clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. Hoy mismo, a partir de las 7 de la tarde, horario de aquí, los chinos jugarán contra Filipinas. Y el que ya jugó su amistoso internacional sin complicaciones fue Katie Barre, que disputó 75 minutos contra Gales, partido preparatorio de la Eurocopa, y que se disputó en Cardiff City Stadium con el resultado de 0-0. Katie, un fijo en la selección albanesa, formó en el centro del campo junto a Cecchi y fue sustituido a 15 minutos del final del encuentro. Y siguiendo con la lista de posibles incorporaciones, esta semana ha saltado a la palestra el interés del club españolista en hacerse con los servicios del delantero canario Ángel Rodríguez. El jugador, con un nombre que seguro que arranca una sonrisa entre la parroquia periquita, ha jugado esa temporada en el Getafe, en el que ha disputado 33 partidos, 12 como titular, marcando 5 goles. El jugador queda libre a final de mes y llegaría a coste cero, una de las premisas más valoradas por todos los clubes en un momento de incertidumbre económica. Más nombres. Desde la vecina comunidad aragonesa, el diario Alto del Aragón se hace eco del posible interés del Español en el guardameta del Huesca, Álvaro Fernández. La posible salida de Oier facilitaría la llegada de un cancerbero joven que compita con Diego López. Álvaro Fernández, de 23 años de edad, renovó justo antes de confirmarse el descenso del Huesca y tiene una cláusula de 10 millones de euros. Pero con el descenso, los maños se verán obligados a negociar ante el interés expresado por clubes como Español, Real Sociedad o incluso Granada y el deseo del jugador de seguir en Primera División. Desde Portugal también apuntan otro nombre para el Español. El centrocampista Gabriel Pires, que ha jugado esta temporada del Benfica, estaría en el punto de mira tanto del Español como del Granada y del Brighton inglés. Según A Bola, el diario deportivo portugués, el Español habría pedido su cesión, aunque el club lisboeta preferiría cerrar un traspaso para recuperar una parte de lo que pagó al Leganés cuando se hizo con sus servicios. Se abre ahí la posibilidad de una cesión con opción de compra, algo que el Español viene utilizando últimamente. Recordemos las buenas relaciones del Benfica con el Español, que se sellaron con una visita de Mr. Chen al club lisboeta y que se han plasmado en la llegada de Raúl de Tomás al Español, procedente del club de Estadio da Luz. Y cerramos el capítulo de rumores con el posible interés españolista en Take Kubo. El jugador japonés, que pertenece al Real Madrid, ha jugado como cedido esta temporada en el Getafe, encadenando así su tercera decisión tras Mallorca, Villarreal y el Getafe que comentábamos. Se da la circunstancia de que ya coincidió con Vicente Moreno en el Mallorca. Takekusa Kubo disputará este verano los Juegos Olímpicos de Tokio y se perdería la pretemporada de su club. Betis y Granada también habrían solicitado su cesión. La web especializada en rendimiento deportivo Olocip ha publicado su once ideal de la Liga Smartbank en base a lo que aportan los jugadores a sus respectivos equipos. Y entre los 11 hay una destacada presencia españolista. El tridente perico no podía faltar. Raúl de Tomás, Embarba y Puado aparecen en ese 11. En la defensa, otro perico, Víctor Gómez, pero con la camiseta del Mirandés, donde ha jugado como cedido. También destacan otros españolistas como Óscar Sielva y Bernardo. Y ayer pudimos ver el primer capítulo de RCD Insight, que bajo el título El Español a nuestra vida, retrata el camino de regreso a Primera División. Este primer capítulo de Sport 3, titulado Xecat, explica las interioridades del equipo y el trabajo desarrollado por el equipo técnico para levantar a un grupo hundido tras el descenso. Ya tenemos ganas de ver el siguiente capítulo. Y por último, ahora sí, el pasado viernes el Español homenajeó a José María Alcalzuari, autor de la icónica foto de los 80 de los pericos, recreando la de los marines americanos en Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial, que se ha reproducido este año para conmemorar los 120 años de historia del Español. Alcalzuari, conocido españolista, ha cumplido 60 años de fotógrafo y posó junto a los responsables del club, junto a la reproducción de la mítica imagen. Unos consejos y seguimos.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Hoy, tras confirmarse el descenso del femenino en el año de su cincuentenario, recordémoslo, la coordinadora de la sección ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa telemática. La primera pregunta para Raquel Cabezón ha sido muy directa. ¿Vais a dimitir los responsables? Esto decía.
Jo et parlo de mi. Jo, a dia d'avui, volia sortir aquí, primer de tot, bueno, pues per demanar les disculpes, assumir els errors, que lògicament hem comès tots i hem tingut part de culpa tots, això està claríssim. Per això jo, com a responsable, creia convenient sortir, demanar disculpes, ja repeteixo, sobretot a l'afició, que són els que sempre estan allà quan les coses van bé, quan les coses van malament, i són els que més pateixen. Per tant, disculpes amb ells. I ja et dic, a dia d'avui, jo, la meva responsabilitat era donar la cara avui, i quan acabin les dues properes jornades, doncs a partir d'aquí, com et repeteia, doncs es donaran noms, es dirà com seguirà tota l'estructura i com seguirà tot.
Y sabiendo cómo acabó la temporada pasada, recordemos últimas, ¿por qué no se tomaron medidas para evitar que se repitiera?
Bueno, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? El proyecto a veces en una única temporada, pues todo ese proyecto no te da tiempo a llevarlo a cabo. los recursos han sido los que han sido, los hemos aprovechado al máximo y, bueno, está claro que a nivel o de rendimiento no nos ha llegado para conseguir la salvación, pero bueno, no queda otra que fijar el objetivo que tenemos en el proyecto que hay en el club. Y este año no lo hemos podido conseguir, pero ahora ya está marcado que lo que tenemos que hacer es trabajar para que el equipo en el año siguiente esté en la máxima categoría de nuevo.
¿Y tienes el compromiso del club de que apoyará decididamente al femenino? Esto no es decir.
A ver, el club, yo cuando me he entrado aquí, el club ya me ha presentado un proyecto a nivell del femení i, bueno, això també us puc dir que encara ens queden dues jornades en aquesta temporada, que el que hem de fer ara mateix és fixar l'objectiu en treure els 6 punts que ens queden i ara mateix on més a dalt podem arribar és a la posició número 15, que és per lo que lluitarem a dia d'avui. I a partir d'aquestes dues jornades, quan acabi la temporada, pues el club ja farà i explicarà el projecte que hi ha sobre la taula, com es treballarà, què es vol fer. És el que repeteixo el que deia abans. L'any passat no oblidem que va ser un any de pandèmia, que encara estem en pandèmia, que el primer equip estava a segona divisió, per tant, tot el tema d'ingressos, pues, hi ha una reducció important i la prioritat és que el primer equip masculí estigués a primera, no? A partir d'aquí, el club ens ha donat tot el suport que ens podia donar a nivell de recursos, a nivell econòmic en aquell moment. Està clar que el futbol femení està evolucionant, perdó, està evolucionant i que s'ha de fer una inversió, però a partir d'aquí jo l'únic que puc dir que el club hem tingut tot el recolzament des del primer dia, tota la comunicació a nivell de tots els recursos i eines que ens podien facilitar per poder treballar. Que han sigut insuficients? Et reconec que sí, hem comès errors, està clar. Ens hem de fixar en aquests errors, buscar solucions i encarar ja la temporada que ve perquè no ens passi el mateix i poder estar al màxim nivell i competir en aquest màxim nivell.
Y se insistía buscando pues esos problemas, qué es lo que ha pasado, qué errores se han cometido y qué se puede rescatar de positivo de la temporada. Esto decía Raquel.
Bueno, els errors no és un error en concret, poden ser varios errors a nivell esportiu, a nivell coordinatiu, que és la meva feina o la part que a mi em toca en aquest aspecte. I bueno, pues és un conjunt que no s'ha arribat a poder assolir aquesta permanència i és el que et dic, no podria fixar-me en un error en concret. Què podem dir de positiu? Pues que veníem d'unes temporades que l'any passat, si no m'equivoco, es van aconseguir 5 punts, crec que va ser, no es va aconseguir cap victòria, i aquest any, malgrat no aconseguir l'objectiu i sent conscients de que ens falta encara, però s'ha competit. Igual els resultats no és el que mostren, però l'equip ha competit a un molt bon nivell. Repeteixo, s'han comès molts errors, però com és lògic, en una temporada, però l'equip ha competit, que és el que, per lo que jo sentia o es percebia d'anys enrere o temporades enrere, l'equip no ho estava fent. Aquest any ha sigut insuficient, però almenys l'equip ha estat en una línia de competir en aquest màxim nivell, que per punts, per competició o per estructura d'aquesta competició durant aquest any, pues no s'ha pogut assolir. Aprendre dels errors, assumir-los i a partir d'aquí treballar perquè no tornin a passar.
Y para finalizar se le ha preguntado por el rendimiento de algunas jugadoras y si las canteranas han tenido que asumir un protagonismo que no les correspondía.
Bueno, també hem tingut el tema de les lesions, lògicament, que ens condiciona bastant. Vam tenir dues lesions de dos fitxatges que en teoria havien de ser determinants. Però bueno, sí que potser que la joventut d'alguna de les jugadores pugui haver influït, però que a nivell general el rendiment que han donat les noies ha sigut molt bo, ha sigut molt alt. Ens ha sorprès perquè pensàvem que era un canvi molt radical d'on venien a jugar a Iberdrola i no ha sigut així. I de cara a l'any que ve, a part que he comentat que lògicament es vol formar una base amb aquesta cantera perquè la tenim i perquè hi ha molt bona cantera, jove i amb qualitat, lògicament sempre hi ha peces que han de venir de fora, no? Amb això estem d'acord que, bueno, pues que ens haurem de reforçar igualment, però que la base ha de ser aquesta. Quantes més jugadores de la casa que puguin estar o les puguem preparar per jugar al màxim nivell, sabem la filosofia de l'Espanyol, la tenim tots clara, no? I a partir d'aquí pues sí que hi ha peces pues que s'han d'acabar de conjuntar i és això, entre una cosa i l'altra, fer un equip competitiu per tornar l'any que ve mateix. Igual, tenim l'exemple del primer equip masculí. tornar l'any següent a primera divisió i poder fer un equip amb una base i fitxatges, si calen, pues que pugui competir a un alt nivell, no només per aguantar la categoria, sinó per aspirar a més coses.
Raquel ha remitido al final de la temporada, quedan dos jornadas por disputar, para ser más explícita en cuanto a los proyectos del club y los responsables que asumirán el reto de volver a Primera División. Unos consejos y seguimos.
Viu de la mà de la Fundació RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Doncs sí, aquesta sintonia és de, com ja sabeu, d'Històries de l'Espanyol, perquè avui parlarem amb un responsable de la Fundació, amb el David Toló, que és el responsable històric de la Fundació. Bona tarda, David.
Pep.
Què tal, com estem?
Molt bé. Ja contents amb la temporada finalitzada, de tenir l'equip campió, de tornar a primera divisió.
Des de luego, això és el més important i hem acabat amb nota. Bueno, com va l'edició actualitzada de la Història de l'Espanyol?
Estem ja a puntet de tenir-la finalitzada, ara ja estem amb treballs amb l'editorial i esperem que ja en breu el llibre pugui ser presentat.
Perquè si no estic errat, estàveu esperant precisament això, no?, a confirmar a l'ascens per poder tancar tancar bé, no?
Afortunadament, el capítol final serà un capítol gloriós al poder haver aconseguit l'ascens.
Molt bé. Bueno, hem informat durant aquests dies als nostres oients sobre l'exposició aquesta que s'està fent a Sant Gervasi, que explica, bueno, que dedicada a Sarrià. Explica'ns què podem trobar allà.
El Centre Cívic Pere Prudom, sí, és on tenim l'exposició. Tenim l'Ajuntament de Sarrià ens va cedir un espai que, bueno, tot s'ha de dir, és una iniciativa d'un dels regidors, que era el Pedro Miret, que volia que l'Espanyol pogués representar alguna de les coses que va tenir allà al barri on hi va ser durant 74 anys. Mm-hmm. Aleshores, la Fundació hem volgut retre un petit homenatge a Sarrià a una exposició que es diu Sarrià, camí del centenari, i és, com diu el text, bueno, com diu el títol, és com una prèvia al que volem fer de cara al centenari de Sarrià, que com tots sabeu és el 2023.
I què s'està preparant per aquest 2023?
Diverses iniciatives, però una d'elles és poder fer una gran exposició al respecte. Mentre aquesta exposició sí que és un petit recorregut de quadres, fotografies i de diversos ítems que recorden els que va ensenyar els 74 anys de Sarrià.
Inclús hi ha alguna peça, no?, també?
Ja està inclòs, entre altres coses, el primer Ciutat de Barcelona que es va guanyar, del 1975, la placa de finalista de la UEFA, on hi ha diverses fotos de Sarrià, també hi ha quadres, són obres d'art, entre elles les del Joan Abelló, que va ser creu de Sant Jordi, i diversos ítems que recorden una mica aquells anys.
Recordem que és el Centre Cívic Pere Pruna del carrer Ganduja 130 i estarà fins al divendres dia 11, no?
David? Dia 11.
Vale. Què anava a dir? Ja sabeu, els oïdors que encara no heu tingut l'oportunitat d'anar-hi, sabeu que el divendres és l'últim dia i val la pena donar-se una volta per allà per recordar. I Sarrià, que per fi sembla que podem tornar a parlar de Sarrià sense que faci mal, no, David?
Fa bastants anys, ara ja... Com diu aquell, que els mals records se'n van anant i et queden els bons, amb la qual ho has de veure amb una mica d'optimisme.
Molt bé. Algun projecte més en perspectiva per de la Fundació?
Tenim diverses coses en cartera, no podem anar-les desvetllant, però sobretot el més important i que volem fer com a cloenda del 120 aniversari és la presentació del llibre d'història.
Molt bé. I per cert, tenim pendent un llibre de relats, no?
Una cosa que està a puntet de sortir, també.
Molt bé. I ja amb el dia a dia més concret del tour de l'RCD, que també s'organitza des de la Fundació, ha tornat ja a la normalitat?
Ha ajudat molt. Bueno, ens va fer molt de mal ja no només la pròpia pandèmia, sinó els tipus de confinament. A l'haver-hi confinament municipal, confinament comarcal, molta gent de Barcelona que volia veure l'estat i no podia. I nosaltres, clar, no ho podem garantitzar de cap manera que no hi hagi controls. Ara que ja s'ha restablert tot el... Bueno, s'ha obert totes les restriccions, podem ja realitzar l'estadi, a més, sense cap tipus de limitació, en el sentit que ja l'equip tampoc ve a entrenar, per la qual cosa tenim tours disponibles des del dimarts fins al dissabte.
I hi havia pendent també la inauguració de la sala audiovisual. Com és això?
Estem treballant per poder... que volíem presentar l'any passat, però tota la pandèmia ens ha impedit una mica poder fer un poder oferir a tots aquells que van col·laborar un acte a l'alçada. És una altra cosa en les que estem treballant per tenir-la l'abans possible.
Bueno, doncs com ja sembla que tornem a normalitat, la primera normalitat és que l'Espanyol torna a primera, a veure si ja tots els projectes poden tirar endavant entre els entrebancs que ha suposat la pandèmia per tothom. David.
Ara que la roda torni a girar.
Perfecte. Doncs molt bé, una abraçada. Ja tornarem a parlar per segur que presentar més nous projectes de la Fundació.
Gràcies.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Uns consells i anem a la factoria.
Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCD. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar. amb gust de Cambrils. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Una de las últimas joyas de la cantera españolista, Omar El Hilali, ha acelerado su proceso para nacionalizarse y esta misma semana podía ser español a todos los efectos. Omar, que nació en Hospitalet, pero sus padres lo registraron como marroquí en su embajada. El lateral derecho, de 17 años y todavía en edad juvenil, ha jugado en varias ocasiones con la selección sub-29 marroquí y el país vecino se planteaba incluso hacerlo debutar con la absoluta para no perderlo, pero el futbolista ha movido ficha para evitarlo. Omar podría ser convocado con la España sub-19 en cuanto se confirme su nacionalización. Omar El Hilali, en dinámica del filial, ha sido convocado en varias ocasiones por Vicente Moreno y llegó a debutar con el primer equipo contra el Alcorcón, convirtiéndose en el jugador perico más joven en hacerlo. Con contrato hasta 2025, es otro aspirante, este en la recámara, para un lateral derecho en el que en este momento hay overbooking con el regreso de Víctor Gómez. Por otro lado, tras varios aplazamientos por culpa de la COVID-19, este próximo jueves 10 de junio, a partir de las 7, se decidirá el título de División de Honor Juvenil. El español disputará su último encuentro en Tarragona contra el Nàstic y se disputarán los pendientes de Barcelona y Zaragoza, que también aspiran al título. Los pericos de Pere Tarradellas, aunque tienen a los culés y maños pisando de los talones, dependen de sí mismos y si vencen en Tarragona se proclamarían campeones. El juvenil A viajará con la única baja de Martí Riera. Por otro lado, hemos visto el infantil B, que tuvo un comienzo fulgurante en la Liga Promises, derrotando a Real Sociedad, Eibar, Cádiz, Real Madrid y Alavés, pero cayó finalmente eliminado en la tanda de penaltis ante el Zaragoza. Y por último, una noticia en clave blanqueazul. El juvenil B de la gran peña españolista Manigua venció el pasado sábado en el campo de la Guinehueta por 0-2 y se declara campeón a falta de una jornada. Los manigüeros han realizado un gran campeonato, ganando 11 de los 11 de los 11 encuentros disputados, lo que les servirá para subir a División de Honor. Y ya por último, una noticia que también nos coge, aunque sea de forma paralela, y es que nuestro colaborador, el Moisés Hurtado, ha conseguido el mantener la categoría con el Figueras. En la falta de una jornada han conseguido la permanencia. Desde aquí lo celebramos. Unos consejos y nos vamos ahora sí a la sobretaula.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratori Osmarnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demana Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
La sobretaula.
Anem a saludar els nostres estudiants. Dani Solsona, bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Àngel Berguedà, bona tarda, Àngel.
Molt bona tarda a tots.
El Ramon Rius es veu que ha perdut el tren, l'estem perseguint, ara el tornarem a trucar a veure si el trobem. Bueno, Dani, per cert, estàs seguint el playoff d'ascens a primera?
Sí, l'estic seguint, sí.
I que, qui creus que s'emportarà el gat a l'aigua, el Girona o el Rayo?
No, ja abans de començar l'eliminatòria contra l'Almeria, el que arribava i ha arribat millor, millor forma és el Girona, no hi ha cap dubte. És un equip molt sòlid, molt contundent, molt agressiu, treballa amb tots, una defensa impressionant de tot l'equip, no li marquen gols i després un compromís brutal. Jo, per mi el favorit és el Girona, sense cap dubte.
Que no li passi com l'any passat, no? Que es va quedar allò que diuen en la orilla, no?
Sí, bueno, però jo aquest any ja porto una sèrie de partits de Lliga i ara amb el play-off, si no recordo malament, amb els darrers 10 partits o alguna així, em sembla que li han fet un gol. Vull dir que, i veus que és un equip molt compacte, molt organitzat, molt, tenen un compromís, tots treballen i saben el que juguen, i davant d'equips que són de perfils totalment diferents, com és l'Almeria, que és de toc i vol jugar a futbol, igual que el Rayo, que vol jugar a futbol, jo crec que o el Rayo canvia una mica la dinàmica tàctica, o... Home, no serà fàcil, perquè no hi ha res fàcil, però el Girona jo crec que ho té a l'abast per aconseguir pujar a primera.
Aquí semblava, bueno, la nostra aposta havia estat Leganés, perquè semblava que anava llançat, però al final també ha caigut.
Sí, bueno, ja el primer partit, ja quan et marquen tres gols, després això és complicadíssim de poder remuntar, perquè has de fer un esforç tremendo, i els altres, i amb els espais que deixes, doncs pots sentenciar, no? De fet, ja va ser així. Sí que és veritat que es van avançar el marcador amb el 1-0, però amb el pas del temps, doncs el Rayo va certificar. Però jo crec que el Girona ho té molt bé, aquesta és la veritat.
El que està clar és que una altra vegada no tornen a pujar els tres que havien baixat. I ja tenim el Ramon Rius. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Que havies perdut el tren.
Porta el Rayo, escolta'm, a mi que mitjolles importa el Rayo, el Girona, el Leganés, el Dani, que donen uns discursos que t'hi cagues. Que a mi no importa d'un bledo aquests equips, vull dir, jo només m'importa l'Espanyol, i els que escolten aquest programa només els importa l'Espanyol. Notícia d'última hora. Escolta, Oscar, bé,
Ramon.
Òscar Gil, ho has dit ja?
Que sí, he dit què?
Que Òscar Gil segurament va a l'absoluta?
No, Òscar Gil i Puado.
No, Òscar Gil, Puado no han dit res.
Estan convocats tots dos, Ramon.
Això a la sub-21. Òscar Gil segurament a l'absoluta. A l'absoluta. No per aquest dimarts. Pel resto del campionat d'Europa, nens.
Vale, doncs pues això ho hem de confirmar.
Els calçotets ben posats tots, que Òscar Gil, aquell que a vegades no sap si s'entra o la passa enrere o coses d'aquestes, i que nosaltres aquí l'hem criticat bastant, a la selecció absoluta.
Nosaltres anem criticant a tothom, Pipa, a tots els que van pel carril dret, i després ells van triomfant. Però bueno, doncs és una gran notícia. I Àngel, per cert...
Javi López, està allà triomfant en aquell país dels cangurs.
Home, fent turisme com tothom. Deixa'm parlar amb l'Àngel. Àngel, per cert, al final el femení t'encens, el descens.
Això també hi parla jo, també, eh?
Sí, també parla Ramon, tranquil.
La Ramon. No, sí, Josep, doncs, al final el femení descens. El femení ha, després de 50 anys d'història, doncs, cap a per segon any consecutiu, doncs, baixem. Per l'any passat també vam baixar, el que passa que no es va fer efectiu per la pandèmia. No sé què devien aprendre, suposo que poca cosa, perquè han repetit els mateixos errors. Ha sigut un equip dels més fluixos de la seva competició. Bueno, entenc, doncs, que la prioritat és absoluta per tots, eh? Per mi el primer. Entenc que la prioritat absoluta és el primer equip i que tots els diners disponibles han d'anar destinats a assolir l'objectiu que hem fet, no? Que era pujar a primera, sí o no. Ara bé, a mi em costa, doncs, pensar que un Granadilla, un Huelva, un Rayo, doncs, tinguin pressupost superior a l'Espanyol, pel femení, parlo, perquè el Granadilla ha quedat, no sé si a dalt de tot, vuitè, i Huelva i Rayo per davant nostre. En queden dos partits, que, bueno, doncs que ara intentarem arribar a la posició 15, i aviam si després, doncs, algú no paga, i... Un cachondeo, Josep, un cachondeo...
Sí. Que això és impossible, collons.
Sí. Bueno, és el que s'agafa al club amb aquests últims dies.
Bueno, és que és igual, és que som el club de les frases de Paulo Coelho, saps aquell que surt per internet dient això, que el que és si no levantar-te i no sé el què? Escolta, ens hem aixecat i aquí, doncs, et baixa el filial i celebrem que només ha perdut una categoria, perquè en podia haver perdut dues, doncs celebrem tot, escolta, tu...
Per cert, Dani...
No ho entenc, Josep. No ho
per cert, Dani, que el que està clar és que s'havia d'haver après de la temporada passada, perquè precisament avui la Raquel Cabezón recordava que la temporada anterior només no es va guanyar cap partit.
Sí. Però es veu que no, malgrat potser els reforços que han arribat i això, doncs no ha estat suficient com per poder estar en una zona de tranquil·litat i no estar com està, no? Bueno, ara hauran de posar fil a l'agulla, és una llàstima, però fil a l'agulla ben posada, cosir bé, i escolta, totes les competicions són complicades, i no... I amb el nom realment no acabes... assolint l'objectiu que nosaltres que està en una zona tranquil·la. Vull dir que jo abans he escoltat, no sé si ho he agafat ja així una mica al final, no sé si era aquí la Raquel Cabezón.
Sí, la Raquel Cabezón.
Que és la...
És la coordinadora del femení.
Jugadora de futbol i ets internacional i tot.
Campiona reina amb l'Espanyol, en fi.
Bueno... Vale, sí, em sembla molt bé, no? Si jo no... Jo he escoltat que, bueno, que sí, que vulguem dir tapant una mica i que tot més o menys ha anat bé, però que els resultats no han estat els que s'esperaven, però que han competit bé i tot això. Escolta'm, vale, pot ser, jo no segueixo molt el femení, però tu al llarg d'una temporada, si al final estàs per baixar... Doncs és que no sé les coses bé i no has competit bé, això està més clar que l'aigua, no?
S'agafen a que hi ha hagut partits que
no s'han fet bé, quan han deixat parlar aquest, el Josep, han deixat parlar, el diré perquè no s'han fet bé les coses.
Bueno, doncs deia que suposo que es refereixen que, bueno, ha estat el discurs que s'ha mantingut durant tota la temporada, que hi ha hagut partits que es mereixia més, però evidentment això i no res és no res. Va, Ramon, digues la teva. Precisament no. L'any que no es podia baixar perquè el femení serà professional ara.
El femení que me'l conec de pe a pa, perquè com aquell que avui... I alguns ho saben, el femení, no és que l'hagi parit jo, però el femení va portar 50 anys. Però jo he fet moltes coses pel femení, moltíssimes, moltíssimes. I el que vull dir és que el Txell mai ha apostat pel femení. La junta directiva encapçalada pel senyor Txell, que és el que té el que mana, el que té el poder en aquest club, no aposta pel femení. I li passa com a molta gent que el femení, bueno, està allà, doncs li dona igual. L'aposta del femení era invertir diners. No s'han invertit diners. I li van passar un marrón a la Raquel Cabezón, que havia sigut exjugadora a l'Espanyol, perica de tota la vida, internacional per la selecció espanyola, etcètera, a la qual li van dir, intenta arreglar això. Ella, en vez de dir que no, es tira a la piscina i agafa aquest mort.
Però a veure, Ramon, a veure.
No, espera, deixa'm un moment. No es pot jugar en noies que moltes d'elles, avui en dia, no són per jugar a la divisió que estan jugant. Moltes no poden jugar-hi. Els que no tenen ni puta idea. Jo vaig dir fa dies en aquesta antena, vull dir, s'ha baixat. És que el més trist de tots és que ha baixat a l'A i al B. Per què el B també ha baixat? I això no ho dieu, o no ho diuen. Vale? I aquest és un fracàs total. Quan fa 4 anys enrere, el B jugava, per, no podia pujar primera perquè estava a l'altre equip, i ara és que, vull dir, fem pena.
Jo el que deia Ramon és que potser a l'argument de la Raquel també li pots donar la volta. Probablement li van dir, això és el que hi ha, però no et demanem, no exigim com a objectiu perquè continuïs la permanència perquè ja sabem el que hi ha. O sigui, aquí, això és el que tens i lluita amb això, perquè jo, personalment, i no sé si estàs d'acord, Àngel, l'he vist molt tranquil·la en aquest sentit, com dient, ja sabíem el que podia passar, el club ho ha assumit que no faria més del que ha fet i no s'ha aconseguit, ho farem l'any que ve.
Saps, Josep, jo aquí em sembla que dels que, almenys molt més que jo, el Ramon és el que està més posat amb el tema femení, no? És veritat que han baixat els dos equips, l'A i el B. I ha dit una cosa el Ramon, que, o ho has dit tu abans, que precisament aquest any no es podia baixar perquè l'any que ve serà una categoria professional.
Mm-hmm. Sí.
També parles de que se li va dir que possiblement se li digués al club a la Raquel Cabezón no t'exigim la permanència perquè les coses estan com estan. Si tu lligues aquestes dues coses, hipotèticament, estic parlant amb el terreny de la hipòtesi, no t'exigeixo la permanència i sabem que l'any que ve serà la primera, serà la Lleida Iberdrola, serà professional, doncs allò que diuen de blanco i en botella, no? Potser el que no interessa és estar tenir un equip a l'èlit del futbol femení professional.
Jo imagino, Dani, que és una mica el que li podem demanar al club és claretat, no? O sigui, que diguin clar, perquè, per exemple, no sabem al final la dada del pressupost del femení no ha sortit, no sabem on estem realment, s'ha mantingut, al principi deien que sí, que el club aposta fort, tenen tota l'estructura del club per fer-la servir, els serveis mèdics, tot, però lo important, el pressupost amb què es compta, encara no sabem quin és, que això et situa bastant dintre de les possibilitats de competir, no? Crec que s'hauria de demanar claretat, fins i tot dir, no, tenim això i amb això hem de tirar endavant. I si no ho aconseguim, doncs és que ho hem fet malament, però no estirarem més al braç de la màniga, no? Dani?
Sí. Això hauria de ser així. Jo quan parlo de la Raquel Cabezón, en cap moment li estic dient que ella és la culpable, ni molt menys. Jo, senzillament, he explicat una sèrie de coses que, bé, des del seu raonament i els seus arguments. Ara, que el club sigui clar, això no hi ha cap dubte. Escolta, i s'acceptarà el que s'accepti. Si, escolta, si nosaltres aquí no es posen diners i no s'inverteix diners, l'equip doncs es quedarà la categoria que està. Vull dir, no hi ha cap dubte. Escolta, el Barça, que ha guanyat el triplet i tot això, té un pressupost no sé si és el segon més d'Europa,
sí.
Més que el País Saint Germain i més que tots aquests. Vull dir, que això són faves comptades. Com més pressupost, millors jugadors i en teoria tens els èxits més assegurats. I després hi ha alguns equips que amb un pressupost baix doncs es mantenen, estan lluitant a la part de mitja alta i tot això. Però si l'Espanyol no inverteix, perquè no és la prioritat del president, doncs no passa res. Escolta, mira, nosaltres hem d'estar aquesta categoria perquè els diners que hi ha són pel primer equip, perquè hem de reforçar el primer equip, perquè després pues que ho diguin, no? Si no passa res.
Sí, jo per això amb un tuit, no sé si l'heu vist, el que demanava és això, fets però no paraules, no, Ramon?
Puc dir una cosa? A veure, és que la veritat és que em feu parlar més del compte. Resulta...
A tu no, et costa poc, eh?
Hòstia, és que al final em cabrejo. Jo.
A tu et costa poc, eh?
No, és que fins fa dos anys, arribant les jugadores, estaven pagant, o sigui, per jugar a l'Espanyol. Pagant, menys...
Vols que et digui una frase mítica del Dani?
Quina?
El Dani deia, collons, abans els pares pagaven perquè juguessin les jugadores, ara volen que els hi paguem nosaltres.
Però el que vull dir és que fins que han estat pagant...
Bueno, dos anys, el Dani...
Jugadores, menys les del primer equip, l'Espanyol anava com un coet. Hi havia la gent que volia jugar a l'Espanyol. Pagaven els pares per poder jugar a l'Espanyol, me cago en dena. Ara resulta que fem una cosa, no sé, semiprofessional, no sé què, que aquí no pagui ningú, que vingui la que jugarà demà passat en Sant Ni al Barça, l'Alèxia, que se n'ha anat al Barça, la Torrecón, que se n'ha anat al Barça, l'altra filla de sa mare, que se n'ha anat al Barça. I així ens han anat. Ens han anat, que ens han donat pel cul. I quan no era així, que anaven les nenes que eren de l'Espanyol, que morien per l'escut que jugaven, com està passant en les seccions, perquè al final és que em foteu d'una mala llet tots, que collons. Al final, el que juga...
Tens una tira, Ramon.
Li posa el 300%. El que no, el que li surt un pito, que avui li paguen 250 euros per jugar al mes, diu, bueno, l'any que ve m'aniré al Gratallops de baix, que em pagarà 200, i seguiré jugant a futbol. I és això, tristament és això. I vull dir, i al final hem arribat a aquest punt que em vulgui fer unes coses tan rares que al final això està el femení. I així va el bé, i així va el bé. El bé, menys mal que s'ha salvat, no va ser a tercera categoria. Però bueno, és igual. Seguim, seguim.
Què deies, Dani?
No, que deies que ho deia el Dani, el Sánchez lliure.
Sí, sí, sí.
Perquè el Sánchez lliure no creia en el femení tampoc, eh? No s'equivoqueu, eh? El Dani Sánchez lliure no creia en el femení, eh? El que va apostar pel femení... I que...
Sí, però Ramon, és que això ara ha canviat. I, o sigui, ara canvia, afortunadament o desafortunadament, però això a partir de la temporada que ve serà diferent. Hi haurà uns ingressos per drets de televisió, o sigui, el futbol femení...
Perquè estem a prendre pel cul, ja està. I ens hem anat a prendre pel cul.
Ni més ni menys.
Que s'ho quedi a l'Arnau Baquer en les seccions, que segur que li donarà molt més rendiment que no el que vol fer l'Espanyol.
Bueno, tornant al primer equip, suposo que veu veure l'estrena del documental Inside Espanyol. Que et va semblar, Àngel?
Em va agradar molt. Em va agradar molt. Jo sóc un perico fàcil de contentar, encara que no sembli. A mi em toca una miqueta la fibra de perica.
Estaràs amb mi, i perdó que et talli, Àngel, en què per mi hi ha una cosa que sobra, és quan Rufete diu allò de o jo o el caos. És que si jo me voy, què?
Saps que, mira, jo vaig parlar fa un mes, vaig tenir aquesta sort de poder parlar amb en Rufete 10 minuts cara a cara, i és cert això que diu tothom, que amb les distàncies curtes, quan no té massa gent al davant, doncs el tio guanya amb carisma i s'explica millor. No? Jo ahir esperava i m'havien dit, no, és que el Rufete se'n surt molt bé i surt beneficiada i surt reforçada la imatge. Jo no vull opinar sobre el Rufete que vaig veure ahir amb aquest programa, perquè jo ara no estic per gaires querelles, no sé si m'enteneu, eh? Però la veritat és que jo no sabia si estava parlant el Rufete o s'havia colat per allà el Miguel Bosé o alguna cosa estranya, o dient unes coses que és que... Però que és que, imagineu, volien que m'anés jo i que s'anessin els quatre capitans. Puta, si me'n vaig jo als capitans, què queda aquí? Bueno, surt ahir en el documental, eh?
Sí, sí.
No ho sé, potser aquest senyor viu en els mundos de Yupi i potser en els mundos de Yupi doncs es viu més feliç. No ho sé, jo no hi vic en aquests mundos de Yupi, jo vic en un món que em sembla que és més real, i lo de Rufete em sembla que és o és una presa de pèl de manual o és el senyor més incompetent que ha passat per la història de l'Espanyol en la parcel·la esportiva. I això no és criticar el club, que jo no critico mai el club. Jo hi ha moltes àrees que les felicito i em fan mal les mans de tant aplaudir-les. La social, el màrqueting, el PAS, sobretot, la direcció d'estadi de Josep Toldrà, mil coses, l'econòmica, evidentment, jo econòmica, que cony he de parlar jo d'econòmica. Però el que sí que critico i em quedo curt és la gestió esportiva que està fent el club, amb senyor Rufete.
Això
és una autèntica vergonya que ens ha portat a segona i ens estarà portant molts problemes amb el futur.
Sí, és que semblava que parlava amb aquest primer capítol com si ell no fos el responsable del descens des del punt on està. Però bueno, no sé, Dani, si vas tenir oportunitat de veure el documental, aquesta primera entrega.
No vaig poder veure perquè a l'hora que l'estaven fent jo no estava a casa. I
ja saps, el Dani és gran, home, el Dani és gran.
No,
a les 11 de la nit ja està roncant.
No, a les 11 ho van fer, jo anava cap a la ràdio.
Fixa.
I no vaig tenir, ja el veuré. Però...
Sí, ho pots retrobar. L'únic que volia era la teva opinió de si realment es reflecteix una mica la vida des de dintre d'un equip de futbol per el que parlaven els jugadors. Tu, Ramon, sí que el vas veure, no?
Sí, el vaig veure. Mira, em sembla molt acertat. Realment crec que l'esforç que fa l'Oriol, perquè aquí és un esforç de l'Oriol, vull dir, no ens amaguem de l'Espanyol dintre de TV3, que fot un esforç grandiós, amb l'ajuda del Jordi Via i tots els que estan allà treballant, no a TV3, sinó dintre de l'Espanyol. Vull dir, és un reportatge que a mi se'm va quedar molt curt, se'm va passar els 24 minuts, se'm van passar rapidíssims. Espero que hi hagi una mica més de contingut en aquests tres capítols que queden. Jo vull dir, clar, com quan ets un esperico de cuna i que ho vius tan intensament i tot això, doncs, bueno, se't fa, la veritat és que se't fa curt. Després, bueno, el que em va sorprendre molt és la... Així se resum en final, eh? Vull dir, tampoc vull entrar, perquè ja dic que eren tres capítols. És el sentiment que té el nostre capità avui en dia. Vull dir, un noi que jo vaig conèixer quan estava president de la Federació de Penyes i es va fer la plec de Sant Cugat, llavors ell jugava, em sembla que en el B o en el juvenil o així. Vull dir, la veritat és que em va sorprendre molt aquestes llàgrimes, que no són llàgrimes de cocodril. Vull dir, és una persona que sent molt l'Espanyol i que viu i el pateix moltíssim, igual que el Darder, etcètera, etcètera, que altres jugadors que són els que realment són els que senten i viuen l'Espanyol. No el Vadillo, que s'anirà cedit a no sé on, etcètera. Els que realment senten l'Espanyol i ho viuen en el dia a dia, com ha passat en el femení, com passen altres coses, són els que realment, com el Dani Solsona en el seu moment, que pateix l'Espanyol, o l'Àngel Berguedà, que pateix l'Espanyol, o tu, Josep, nosaltres sí que patim l'Espanyol. Vull dir, els que estan aquí de passada, una portera nord-americana que se li sua el cony que l'Espanyol baixi o pugi, o el Mohamed Mahama Salini,
que has dit del Colsa,
de Marroc, a jugar en el B, que l'únic que vol és la projecció. Aquests, al final, només estan per diners. Els que realment sentim l'Espanyol és els que lluitem per aquest club i perquè no es mori després de 120 anys d'història.
Què has dit del Colsa, Ramon? Bueno,
què?
De res, no sé què has dit del Colsa.
No, del Colsa no he dit res.
Ah, vale, perdó. Bueno, per cert, que vull... Sí, Ramon, deixa'm parlar.
Que ho patim com bojos.
Molt bé. Que dic que des d'aquí vull treure, bueno, aprofitar per felicitar la feina que està fent el director de comunicació, el Sergio Aguilar, perquè em consta que la temporada va començar amb molt males relacions amb TV3 i a base de feina, evidentment tenint l'Oriol Vidal a l'altra banda, és molt més fàcil arribar a acords i tirar endavant projectes, però aquesta relació s'ha anat arreglant i acaba amb aquest documental que per mi és una... que evidentment ens agradaria que sortís amb TV3 en comptes d'esportes, però això ja són altres temes. Lo important és que es faci...
Però Josep, és que si no tenim l'Oriol Vidal, no sortim, eh? L'Oriol Vidal, que tu l'has parit. És que l'has parit tu, has de dir les coses, cony, que va entrar el Blanqui Bloc, era un nen, que no s'ha fet...
La primera feina va ser el Blanqui Bloc, sí senyor.
Vull dir, és un tio que l'has parit tu, collons, i sent l'Espanyol com els que estem aquí parlant tots. I fa tot el possible per l'Espanyol. A mi em sap greu quan el critiquen alguns per WhatsApp i per Twitter i totes aquestes històries.
I ha molt nouvingut, Ramon.
Ho viu.
Bueno, per cert, Dani, comencen ja una mica els moviments i ja sembla que Vadillo sortirà sí o sí, no? Cedit o venut. Venut serà difícil, no?
Sí, sortiran, sí. Però abans de parlar de Vadillo, deixa'm dir una cosa. Deixa'm felicitar i donar-li l'enhorabona al nostre amic Moisés, eh?
Sí, senyor, Dani, i tant.
Ha tret el Figueres en una situació complicada, l'altre dia va empatar a Camp de la Muntanyesa.
I estava molt enfadat per l'empat, ja t'ho dic jo.
I com que el Banyoles no va guanyar el Camp del Baix, doncs, bueno, i ara el darrer partit juga Banyoles-Sant Feliuenc, però ja està salvat, i donar-li una forta abraçada perquè s'ho ha currat bé.
Perquè tu que coneixes també aquestes categories, Dani, la feina no era fàcil, no?
No és fàcil, a més, de la manera que arribes, no? Que ha arribat en una situació ja que et trobes a l'equip ja fet, que a més estàs en situació d'entrenaments i amb el campionat en marxa i tot això, vull dir, no, és complicat. És complicat i s'ho ha tret endavant i ara desitjar-li el millor per la propera temporada.
Recordem un Moisés que se'n va d'anar a l'Espanyol perquè no estava content en com s'estaven fent les coses i en comptes d'allò a seure al sofà i esperar que passi el temps va dir, no, jo si no estic a gust me'n vaig, i va començar, bueno, li va venir aquesta oportunitat, la va agafar, que no era fàcil, i l'ha tirat endavant. I com deia en Dani, s'han de fer molts canvis, no, amb aquest equip?
Deies del Vadillo, jo
sí.
No sé. I el Vadillo, jo no sé què faran, perquè ara és aviat i començaran a sortir coses, que si va cedit, que si no va cedit. Bueno, va cedit, si vol, el jugador. I jo no sé si, ja, si s'ha tingut que pagar alguna cosa o no per pujar a primera del traspàs.
1,8 milions. Ah, 1,8 milions, diuen.
Bueno, ja, pues, doncs, de la manera que va anar el Celta, que no el va... Òscar García no el va voler, que ara ha vingut a l'Espanyol, per una cosa o altra no ha jugat, i tot això, doncs, jo crec que costarà... Si és que vol sortir, costarà col·locar-lo.
Pues recordem que era una oportunitat de marcar, segons el Rufete. Demà, Montperico, a partir de les 4, gràcies a tots, i tornarem demà amb més Espanyol. Bona tarda, companys.